que dediquem a reivindicar referents literaris femenins, volem començar per una dona que de per si ha tingut una vida ja de novel·la. Una dona que als seus 100 anys encara escriu cada dia i que fins i tot ha publicat un llibre per aquest Sant Jordi. Porta aquest títol, El degollador de Vallvidrera, i està editat per Meteora. Estem parlant de la Teresa Jové, que, us hem de confessar, aquesta setmana ens ha robat el cor, oi, Esther Plana? T'hi has escrit correus electrònics i tot.
I tant! Ens hem enamorat de la seva fortalesa, del seu enginy i, esclar, de la seva obra literària. Poder-hi parlar en persona ha estat tot un honor. Això ho hem de dir, eh? Aquest any, a motiu del seu centenari, s'han organitzat diferents actes per reivindicar la seva figura i la seva saviesa. I és que Teresa Jové, a més d'escriptora, també ha destacat com a pedagoga i per les seves fortes conviccions polítiques que la van portar a ser membre, als 18 anys, de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial.
Déu meu, això és insuperable. És l'aló, aló, fet escriptora.
Total, total, una vida de novel·la. Sovint quan es parla de Teresa Jové es fa referència al seu marit, també pedagog de professió, que es deia Josep Pallach. Es van conèixer a França, els dos exiliats per ser de família d'esquerres, i allí és on van desenvolupar bona part de la seva trajectòria acadèmica, professional i política. L'any 1969 van retornar finalment a Catalunya i van exercir de professors a la Universitat Autònoma de Barcelona, entre molts d'altres centres, eh? A més, Josep Pallach va esdevenir un dels dirigents més destacats del que seria el Partit Socialista de Catalunya, Reagrupament. Malauradament, va morir l'any 1977.
Aquesta és la història del marit, que segur que li sona moltíssima gent, però avui ens volem centrar sobretot en la vessant literària de la Teresa Jové, aquesta dona de 100 anys, com deia l'Esther. En la seva obra publicada hi trobem L'aiguamort a la ciutat, un llibre de memòries dels republicans a l'exili. De fet, aquest llibre, en un principi, el va escriure en castellà i es va atrevir a enviar-lo al Premi Nadal l'any 1963. Considerant el context en ple franquisme, va ser tot un atreviment.
Doncs mira, ho va ser. I curiosament va acabar sent finalista. Escolta el que em va contestar ella mateixa d'aquesta provocació.
I tant, si va ser una provocació. No esperava que el jurat respongués amb aquella ironia, també. I ja m'està bé, ja m'està bé, perquè el que vol fer una broma té... mereix rebre una altra broma.
Aquest llibre, La charca en la ciutat, posteriorment es va publicar en català i és el que encapçala en ordre cronològic la seva bibliografia. Però, atenció, que Teresa Jové en té molts de llibres al calaix sense publicar. I és que és una escriptora incansable que encara avui, als seus 100 anys, continua escrivint cada dia.
De manera diària, sempre. Ado cada mateix. Més en aquells temps en què la vida es va transformar en història, realment. És a dir, el temps de la guerra. Fets que aviat desapareixien i que perduren tancats en qualsevol calaix. Per exemple, no fa gaire vaig retrobar el manuscrit en castellà d'un llibre que és com la parella de l'aiguamort. El tema es situa als camps de concentració per homes, al camp dels Herrers. I el vaig escriure gairebé al mateix temps. Primer La charca i després la història d'aquest pobre don que es suïcida al camp de concentració. Si en tinc de llibres no publicats i ara haig de reconèixer que m'agradaria molt veure'ls a la mà dels lectors. Sí, sí, m'agradaria molt.
Em trec el barret amb aquesta dona. En la seva bibliografia, però, destaca una sèrie, una saga, podríem dir, de llibres de novel·la policíaca. El protagonista és el portaveus Plegomà i està ambientada a la Barcelona del segle XVI i XVII. Una idea força curiosa. A veure, explica'm això, Esther.
Sí,
sembla que t'hi has enganxat i tot.
Molt, 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 de veritat. Vull dir, si esteu buscant llibre, que no sabeu allò, que a vegades et passa, que estàs entre... que acabes un llibre i dius, ara què llegiré? Doncs proveu, perquè perquè és una sèrie ben curiosa, aquesta del Portaveus Plegomà. Li vaig voler preguntar com se li havia acudit situar-la, aquesta sèrie, en aquest context històric, i em va contestar això.
Sempre m'ha agradat la novel·la policíaca històrica, centrada a qualsevol país i a qualsevol moment. No és difícil imaginar per quina raó he escollit Catalunya en homenatge al meu marit i al meu pare, i a més perquè sóc catalana. I tampoc és difícil desbrinar per què he adoptat els segles XVI i XVII. I és que sóc especialista i exprofessora a la Universitat Autònoma de la Renaixença de la Literatura Occitana del segle XVI. I aleshores es tracta precisament d'un moment en què es posa de manifest la reviscolança del continent individual dels pobles.
Per tant, com sembla, doncs coneixia prou bé l'època com per deixar volar la imaginació i crear escenaris creïbles per les seves històries. Quants llibres conté aquesta saga del Portaveus Plegomà?
Doncs mira, de publicats n'hi ha 8, comptant amb el que ha sortit aquest 2021, el Degollador de Vallvidrera. Però pel que em va dir Teresa Jové, en té molts més. Tots ells amb un estil de prosa directa, molt rica i escrits com una mena de joc d'astúcia per interessar els lectors.
Sí, tinc 8 o 9 Portaveus sense publicar. Sí, el lector s'ha d'interessar, però em refuso a donar-hi grans lliçons d'història, com ho fan un gran nombre d'escriptors. Si el lector s'interessa, sempre gaudeix dels mitjans que li permeten d'eixamplar les dades. I si no l'interessen i en té prou amb el que l'autor li ha donat, doncs ja està bé.
El que és curiós és que molts autors utilitzen la Segona Guerra Mundial com a context històric per escriure novel·les policíaques, això dèiem ara. Però Teresa Jové, com dèiem, va ser als 18 anys membre de la Resistència Francesa, i això ja s'ho sabia. Per tant, jo crec que prefereix parlar d'altres coses, no?
Sí, li vaig preguntar si havia pensat mai utilitzar aquest context de la Segona Guerra Mundial i de la Resistència Francesa, i em va contestar això.
No, només explicar situacions, escenes i sense comentaris.
Aquesta saga del Portaveus Plegomà també trobem d'altres títols en la bibliografia de Teresa Jové, com El último guerrero, Concierto y desconcierto de Moérico el joven, o el de narrativa infantil Pasqualet i l'estranya fageda. Pel que fa a les memòries, l'any 2015 va publicar Tu ets jo, flaixos per al meu blog, dedicat al seu marit. Li vaig voler preguntar si li era més fàcil fer ficció que biografia personal, i Teresa Jové em va contestar això.
No, perquè sempre a les narracions d'intriga hi ha quelcom de la pròpia vida.
Tot i que la pregunta de si escriure era com viure una altra vida mentre escriu, doncs em va dir això.
Sí, però una vida al marge de la meva.
I és que Teresa Jové es descriu a ella mateixa com a una màquina d'escriure.
Una màquina de moltes coses, escolta, però i d'on li va venir aquesta passió per l'escriptura amb aquesta dona?
D'una altra passió, la lectura.
Sota la direcció de la meva mare, vaig aprendre a llegir als 5 anys i bastant de pressa, perquè el castellà és molt més fàcil. Vaig esdevenir una apassionada de lectura i, com és natural, una apassionada de l'escriptura.
Una passió que encara continua. Què és el que més li agrada a Teresa Jové d'escriure?
Rellegir, corregir, una mania. El meu marit sempre m'ha recordat que el millor és l'enemic del bo, que és una sentència vella de segles. Té raó, el millor és l'enemic del bo.
el millor és l'enemic del bo, però tot i així encara ho fa, o sigui que li deu agradar.
Exacte, això segur. Per sort, perquè, com dèiem, aquesta setmana Teresa Jové ens ha robat el cor, com a persona i com a narradora. Si no us heu llegit mai cap dels seus llibres i us agrada la novel·la policíaca, proveu perquè us encantarà.
Editorial Meteora, apunteu-vos-ho perquè pot ser un llibre pel post Sant Jordi. Què passa?
I tant, i tant.